Dèiem que hi ha un conjunt de textos que configuren el cànon. Vale? El cànon són, els, entre cometes, això, els textos sagrats de la teoria política. No? Bé, això és molt important, això del cànon és molt important, per què? Perquè la teoria política històricament es va desenvolupar justament en relació al cànon. Vale? És a dir, quan apareix per primera vegada als Estats Units els departaments de govern, no? Quan la ciència política, en realitat, està als inicis, s'està formant, apareixen uns senyors que diuen, bueno, qui ha parlat de política abans de nosaltres? Vale? I quines concepcions tenia de la política? Quins conceptes feia servir? Quins arguments feia servir? Quins, no? Quines teories? Aleshores, es configura un cànon. El cànon canvia. De fet, el que tenim al programa, el que tenim aquí, totes aquestes sessions i els autors, és un cànon. I dic que és un cànon, no és el cànon. Perquè aquest ja és el primer problema. És a dir, no hi ha un cànon, un sol cànon. No? És a dir, per això us deia, el top ten, és a dir, quin seria? Jo crec que hi ha un cànon més o menys acceptat. El que passa és que després n'hi ha com alguns autors que ja generen tensions, que ja estan una mica... És a dir, per exemple, dir que Aristòtil forma part del cànon de la teoria política, jo crec que l'accepta tothom. No, tot i jo crec que sóc crític amb Aristòtil, vale? Però entenc que és que la política d'Aristòtil és un text essencial, vale? És a dir, que sí que podem d'alguna manera dir, bueno, vale, pues, forma part del cànon. La Politeia, no? La República, Platón, també forma part del cànon, no? El Príncipe de Maquiavel, no? Hi ha textos, no? Ara, si ja entrem, per exemple, l'Utopia de Thomas More, aquí n'hi haurà alguns que diguin, bueno, els utòpics, seràs molt de Rotterdam, tot... El batxillerat segur que us han ensenyat, oi? Allò del Tomàs Moro i Erasmo de Rotterdam, això no sovint. Les utopies, no? La Fiora del Sol de Campanella, no? Per exemple, o aquests autors, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, tots autors que han treballat, no? I des d'aquí fins a, per exemple, l'Oceana, no? L'Oceana de Harrington. És a dir, n'hi ha textos que ja són una mica menys canòlics, no? I després ja n'hi ha rotllo a nivell friki, vale? No? És a dir, ja hi ha autors que altres diran, bueno, això és una obra menor, no té cap importància. El que passa és que això ens porta a lo que us explicava l'altre dia del coneixement situat. És a dir, o casualitat, que en aquest cànon no hi ha dones. Últimament la Mary Wollstonecraft està aconseguint allà assegurar-se el puesto. Però és una. Vale? Però això també depèn de com entenem la teoria política. Si nosaltres agafem la producció de la teoria política d'una altra manera, per exemple, fent atorgant legitimitat al gènere epistolar, no? Com us explicava l'altre dia, Madame de Stael i la seva correspondència, no? Amb els il·lustrats, mostra que en les condicions de la dominació de gènere de la seva època hi havia dones que estaven pensant la política. Molt sovint, per exemple, les dones de... No? És a dir, les senyores que eren les esposes que estaven casades amb Stuart Mill, en Top Hill, dos homes profundament influenciats per les seves dones a l'hora de pensar, no? Que no per casualitat són els que obren dins de la teoria política el marc a la possibilitat que la dona sigui un subjecte igual i ple de drets, no? És a dir, que són sensibles. Bueno, doncs aquí, clar, què passa? Que si nosaltres ens limitem a la institucionalitat del llibre, de l'autor i de la universitat, se'ns queda molt petit el món. I dones doncs fins a Hannah Arendt, que seria la primera teòrica política. Vale? No n'hi ha. O n'hi ha la Wollstonecraft o... Bueno, parell, però no entendríem. Clar, la pregunta és si metodològicament ens hem de limitar a això. I aquí ja... En general, els feminismes, bueno, el feminisme i els moviments socials en general, per exemple, disputen aquest tipus, no? de producció. Òbviament, perquè com que aquestes institucions han estat hegemonitzades per un determinat tipus de subjecte enunciant, que té un perfil sociològic i polític específic, doncs aleshores, si tu disputes l'hegemonia d'aquest subjecte, entrem en un conflicte, no? La cosa és més complicada.
Ara bé, sí que és cert que, clar, nosaltres pues, tenim uns textos i un cant. De fet, ho veurem ara amb la teoria política clàssica, no? Quan tractem la teoria política clàssica, perquè, de fet, nosaltres parlem de Plató, d'Aristòtil, parlem d'aquests autors com si fossin un senyor assegut a una cadira al seu despatx escrivint un llibre, anant a un editorial i publicant-lo. I la cosa no és ben bé així. Per començar, per com s'ha produït la transmissió d'aquests textos. És a dir, que si l'escola de... A nosaltres Aristòtil ens arriba per l'escola de traductors de Bagdad, d'aquesta la de Toledo, mitjançant l'àrabe, el latí i no sé què tal. Per quan nosaltres tenim Aristòtil, el text de la política, uf, el que tal li ha passat a aquest text. Vale? Dir que era d'un senyor que s'anomenava Aristòtil, que escrivia tal, vale? Si tu tens el text original, sí, però molt sovint passa, amb els textos clàssics científics sobretot, que no és cert, i que les modificacions són molt heavy. I després tenim també un altre problema, el problema de la traducció. És molt curiós, com per exemple, on alguns traduïen estat, no? I diem la polis és la ciutat-estat, i l'atorguem a la polis condició d'estat. Clar, el problema no és tant que puguem anomenar la polis ciutat-estat, sinó que quan fem i diem estat, l'acte il·locucionari, l'acte de significar estat, sigui pensar que és un estat com el nostre. Quan en realitat, ni tan sols els estats actuals que es diuen estats són tots la mateixa realitat estatal. Vale? L'estat en Colòmbia no és l'estat en Suïssa, ni l'estat en Alemanya és l'estat en, jo què sé, en Txad. Vale? Mm? Cuidao, perquè a vegades anomenem estat a coses que ja voldrien ser estat. I d'altres vegades coses que no són estats, com la Generalitat de Catalunya, potser són més estats que altres estats. Només cal veure, per exemple, els pressupostos, els diners que administren, les competències, la capacitat efectiva de fer polítiques públiques, etc. Tenim molts tòpics ideològics a la cap i això s'ha de treure tot. Estudiar a la facultat i a la universitat polítiques té una part molt important d'exercici de desfer-se dels prejudicis ideològics. Per tant, nosaltres tenim el cànon, aquest llistat de textos, no?, que suposem que són canònics, és a dir, que són el que es va dir de la teoria política. La resta d'autors que han vingut després és cert que treballen amb el cànon. El que passa és que ja com treballem amb el cànon ja és una pregunta de la pràctica teòrica. Vale? Ja no tothom treballa el cànon de la mateixa manera. És a dir, un pot seleccionar uns autors i no pas altres i fer la selecció en funció d'un criteri i de no pas un altre. Per exemple, jo puc ser liberal. Si jo tinc un enfocament, no? Liberal, agafo i dic, per a mi, el subjecte de la política, la unitat bàsica, la unitat d'investigació, no?, de la política és l'individu. És una opció. Aleshores, jo no explico Althusius. Althusius és un autor menor per a mi. Per contra, jo puc pensar, no?, que al contrari, que l'individu no existeix, no?, i que l'antropologia política és una cosa més complexa, que la formació del subjecte és més que l'individu, al principi l'individu atiònic, no?, funciona d'una altra manera, i que per tant jo necessito autors que m'expliquen, no?, altres possibilitats de definició d'una antropologia política, fixeu-vos, o d'una post-antropologia política, és a dir, allò que us explicava del Cíbor, és a dir, potser aquest individu ja no funciona, llavors necessito un autor que en el passat m'expliqui, com a mínim em pugui atorgar eines per conceptualitzar allò que està passant actualment. Vale? Jo puc anar a Althusius, buscar el simbion i amb el simbion intentar explicar el llibre. Vale? És a dir que sobre el cànon treballem. El que passa és que això també és una cosa actual, perquè als inicis, metodològicament, el que es fa, i aquesta és la primera corrent d'interpretació, si ho teniu per escritar a les notes aquestes meves, i ho teniu, que de fet les notes salen del, és com una mica de resum tal del Vallespín. El text de Vallespín ho teniu extens, versió explicada en detall. El textualisme és la primera metodologia que apareix. És a dir, en aquests departaments primers on neix la teoria política i elaboren el cànon, el que van és a mirar-se els textos canònics i a veure què és el que diuen. I en base a això fan deduccions i verifiquen si són o no exactes. És a dir, la variable independent, teniu tots clar, no? Lo de la variable, dic jo, no? Com a mínim, variable dependent, variable independent. La variable independent, vale, en aquest cas, és el text. Vale? Per què? Perquè se suposa que els texts del cànon, si han sobreviscut al temps, si han durat segles, és perquè diuen alguna cosa de la condició humana i de la política que és veritat. Si no, no haurien sobreviscut, no haurien estat tan essencials a la reflexió política. És a dir, si durant segles i segles i segles totes les persones que han pensat la política han acudit a aquestes fonts i no pas altres, perquè n'hi ha d'altres, eh? I han fet i elaborat els conceptes en base a aquests textos, és perquè alguna cosa deu hi haver. Aquesta és l'assumpció metodològica implícita en el textualisme. Vale? És a dir, que deu hi haver alguna cosa en aquests textos sobre la condició humana. De fet, n'hi ha moltes coses en aquests textos, no? El que passa és que aquest cànon té contradiccions. Per exemple, una molt bàsica: Homo homini lupus, no? L'home és un llop per l'home. Hobbes. Això és així? O l'home n'és innocent i és la societat la que el corromp, com diu Rousseau? O som simbionts i en realitat no existim de forma individualitzada, com diria el Tucius? O som éssers dotats de logos i no de foné, com diria Aristòtil, que per tant estan dotats de capacitat de raó i han de buscar el bé comú? Quina és la nostra concepció d'allò que és l'home, que quan diem home ja no diem dona, vale? L'ésser humà, quina és la condició? Aquesta és una pregunta molt bàsica, no? Però és una pregunta essencial de la teoria política, perquè en funció d'una cosa o d'una altra, la política és una cosa o d'una altra. És a dir, si tu penses que tu estàs, no? Com pensa Aristòtil, dotat de capacitat per raonar, de paraula, el logos, eh? Pots anar a l'assemblea, per tant, debatre, pots escriure llibres, fer reflexions, no? I amb això defineixes la política. Quines són els assumptes de la polis? Els discuteixes, els pots parlar, els pots escriure, els pots reflexionar sobre ells, no? És a dir, i si tu penses que aquest logos t'atorga una condició diferent de l'animal, que per això ets un zoon politikon, no? Que és com definirà, no? Aristòtil al ser humà. Si és això, aleshores estem tots en un camí de virtut, no? En un camí de capítol primer, la primera frase, no? De la búsqueda, o sigui, la ciutat o la polis existeix per la búsqueda del bé comú, no? Que formula Aristòtil. És a dir, estem aquí? O per contra, com diu Maquiavel, no? Som ambiciosos, som màquines plenes de desitjos que volem dominar, que volem realitzar els nostres desitjos i que per tant farem qualsevol cosa per aconseguir-ho, no de qualsevol manera. Aquesta és la diferència en la lectura cutre de Maquiavel, que és la lectura així com més popular, no? O haig de pactar amb l'altre perquè tots sapiguem que som l'enemic de l'altre i estem en una guerra, un contracte d'ordre que generarà una instància superior i transcendent sobre nosaltres, que ens governarà en totes i cadascuna de les nostres accions, que és el Leviatán de Hobbes. Com fem? Pacte. Això? No? Com anem de temps? Bé, doncs, en funció d'això, tenim uns resultats o uns altres. Vale. Ara, el textualisme, clar, a l'intervenir sobre el cànon d'una determinada manera produeix una hermenèutica. Vale. És a dir, un ús de les fonts que òbviament atorga congruència històrica a la història de les idees, ens presenten la teoria política com un desenvolupament coherent, òbviament coherent amb el resultat final de qui al final del camí està fent una determinada, no? afirmació, validant un determinat enfocament. Ara bé, el cànon és molt ample, en el cànon es diuen moltes coses, eh? I aquí pot néixer tot un terreny, de fet neix el terreny de la teoria política, que són els autors que defensen unes coses o les altres i tal. Això és el textualisme. Vale. La variable independent, aquesta és la idea metodològica forta, eh? És que la variable independent és el text, no? El text ens explica alguna cosa, no? De la nostra condició humana i de la política, d'allò que és la política. Vale. Què passa, però? Que a partir dels anys, des de la Segona Guerra Mundial, després i tal, hi ha un gir. Comença a hi haver, sempre va a hi haver, però bueno, per la institució universitària comença a hi haver altre tipus d'explicació. És allò que se'n diu contextualisme. Vale? És invertir les variables. És a dir, hi ha una variable independent d'algun tipus que ens explica la variable dependent, el text. Vale? Giro copernicà, canviant les variables. És a dir, que per tant, si jo tinc aquests textos, és perquè aquests textos han estat sotmesos històricament a un filtre d'una sèrie de contextos que han fet que arribin avui en dia significats d'una determinada manera. Per tant, nosaltres, no, tenim un cànon, molt bé, però el cànon pot estar determinat per moltes coses. És a dir, que nosaltres, per exemple, podem dir que una societat esclavista, que era una societat de determinat tipus, vale, generava el pensament d'Aristòtil. De fet, és molt interessant veure les contradiccions que té Aristòtil quan atorga a l'ésser humà el logos i no el foné, però després s'ha de gestionar una antropologia que expliqui els esclaus. Vale? Perquè clar, no? Si tots tenim... I les dones? No? I los metecos, los ilotas, les figures diferents de la polis que no són un home ciutadà lliure? Què en fem amb això? Aristòtil té un problema, no? És a dir, que per tant ha de reavaluar segurament, i les tradicions aristotèliques fins a Hannah Arendt, que són aristotèliques, necessiten tornar, no? I posar això en context. Vale? És a dir, hi ha unes, per exemple, perquè el text arribi avui en dia, una de les maneres de dir és, bueno, és que era una societat esclavista. Aleshores nosaltres treballem sobre el text i diem, bueno, això el podem treure, perquè ja sabem que era una societat esclavista, que a les dones no li s'atorgava un estatus igual als homes, o que als esclaus tampoc, o que tal o que qual. Llavors, aleshores, podem fer una cosa, que és agafar aquest nucli tan petit de subjectes, d'individus, que eren els homes lliures, propietaris, els ciutadans d'Atenes, no? I fer-lo extensiu. I dir, allò que ells tenien per a ells, lo universalitzem, que és un resuelto, i la teoria es valida. Vale? Això és contextualisme. És a dir, agafem, entenem que els textos es produeixen en contextos, vale? I pot hi haver moltes formes de contextualisme, eh? Aviso. Les més conegudes són, per exemple, este marxisme de Baratillo, no? És a dir, els modos de producció generen la ideologia de la classe dominante, no? I la classe dominante tal qual, i tots, pla, 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 los cuatro tópicos de marxista de medio pelo. Bueno, pues, esto és una manera de fer contextualisme. És a dir, inevitablement, vale, la societat clàssica esclavista no sé què té que produir, no, ha de produir l'Atenes de Pericles, produeix Aristòtil o Plató o els sofistes o tal. La Roma esclavista produeix la teoria republicana. La Edat Mitjana produeix a Tomàs d'Aquino, Agustí d'Hipona, l'aparició del capitalisme no sé què tal, produeix Maquiavel, Hobbes, tal, tal. És a dir, i tenim, però diguem-ne, l'evolució de la història i els autors, no? Que són superestructura, vale? En una lectura cutre que s'ha fet molt sovint del Tusser, no? Que és aquesta idea de, bueno, l'estructura, el mode de producció i la superestructura, els aparatos ideològics, no? És a dir, i per tant la teoria política i aquests autors, el cànon, serien aparatos ideològics de cada estructura històrica en cada moment històric concret, vale? Però pot hi haver, per exemple, també explicacions de tipus psicològic, eh? És a dir, hi ha una cosa molt típica també que es fa molt en el món anglosaxó, no? Que és explicar l'obra d'un autor per la seva evolució personal. Nosaltres agafem a la Hannah Arendt i diuen, quan era joveneta es va enamorar de Heidegger, no sé què, després resulta que era jueva, clar, l'Holocaust total, Eichmann, Jerusalem, no sé què, la banalitat del mal, en fi, tots els seus conceptes es van explicant en base a una biografia, això és molt típic, sobretot en autors més contemporanis dels que podem tenir biografies més extenses, no? És a dir, i explicar en funció
psicològica i de biogràfica personal, és un, per això és també una forma de contextualisme. És a dir, el text finalment és dependent d'un factor aliè extern, no? Que ens està explicant perquè el text és com és i com es relaciona amb altres textos, etc. Vale. Clar, quin és el problema del contextualisme també, no? Perquè el textualisme té un problema, que és el textualisme a vegades cau en axiomàtica, és a dir, cau en com una mena d'anàlisi escolàstic dels textos, però fa molt difícil que la teoria política com disciplina auxiliar d'altres disciplines de la ciència política pugui fer la seva feina en el món d'avui. Llavors, el contextualisme això lo resol, en el sentit de que diu, no, espera't, agafem el món, els autors, analitzem aquesta tensió, personalitzem variables, és fàcil fer-ho, no? Clar, aquí però hi ha un gir lingüístic, hi ha l'intencionalisme, és el més difícil d'entendre. Contextualisme i textualista, jo crec que si us mireu al Vallespí ja és quasi com instantani la comprensió. Vale? Més fotut és d'entendre és l'intencionalisme. Per què? Perquè l'intencionalisme el que fa és una mena de contextualisme però lingüístic. Vale? I llavors entrem en un terreny molt fotut. Perquè és un tipus de contextualisme basat en la pragmàtica. Vale? La pragmàtica és, dins de la lingüística, la pragmàtica estudia els contextos, oi? És el camp de significació dels significants. Per explicar-ho d'una manera molt senzilla, no? Quan un polític li diu a un altre, vostè és un totalitari, no està dient la literalitat d'això. Està fent una altra cosa lingüísticament. Vale? Està fent servir una significació contextual del totalitarisme com un element de significació d'una altra realitat en la que està. Vale? Però l'acte lingüístic és diferent. No està, per tant, parlant del totalitarisme en tal que tal. Per això aquest és un tipus d'afirmació que no és científic. Vale? Però està connotant, és a dir, aquí hi ha una cosa que és la il·locucionarietat. Està fent un acte il·locucionari. Els actes il·locucionaris del llenguatge són els fets, és un fet lingüístic que consisteix en connotar, en operar una significació en un determinat sentit. Us sona, no?, el rotllo aquest poemita del pueblo, el significante vacío i la clau? Això s'ha parlat molt, eh? A l'esfera pública, no? És a dir, nosaltres tenim significants, vale? Paraules, poble. Ara, aquests significants s'han de significar. Vale? L'acte de significar un significant no és políticament neutral. I la teoria política, l'intencionalisme, el que desvela és justament aquesta relació entre l'enunciat d'un concepte i la seva significació, és a dir, com un autor significa en un determinat sentit per produir una determinada significació d'un concepte. Em seguiu? És fotut això, eh? És complicat, eh? Ho dic perquè després, no? Bueno, a part que ho teníeu en el text, eh? Però bàsicament, per fer-ho entendre, no? Jo, la idea aquesta que les paraules no són neutrals. El llenguatge no és neutre. És a dir, si jo dic una paraula, lo estem veient, però fins i tot amb les paraules més elementals, no? Si jo dic dona, una dona, fins fa poc una dona era una dona, no? I ara tenim una bronca muntada, el comú, no? En què és una dona? Les trans són dones o no són dones? Les dones trans. Són dones o no són dones? La dona com es defineix? És a dir, nosaltres acudim, no?, científicament. Quin és el criteri de definició d'una dona? Definiu-me una dona. Vinga, que no és difícil, no? Una taula són...
Una taula són atributos femeninos.
Atributos femeninos, no? Efectivament.
Aquí. Jo no estic d'acord, jo crec que és la hembra humana.
És?
La hembra humana.
La hembra humana, o sigui, el fet físic...
Tenir atributs femenins no et fa ser, no?
Hauríem de veure quins són els atributs femenins. O sigui, hauríem de també entrar en quins són aquests atributs, no?
Perquè, sí, clar.
Potser, per exemple, és un atribut femení sentir-se dona?
O això no és, és a dir, els atributs femenins són biològics, que sembla, és a dir, és un cromosoma. I si atenem a l'espècie humana i als cromosomes, sapigueu que veiem? Tenim un contínuum on aquí hi ha un grup molt gran, aquí hi ha un altre, per aquí hi ha un altre. Ai, a mi. Si atenem als cromosomes, la cosa ja no és tan binària com Adam i Eva, no? Ah, però continuem fent servir, vaja, que si continuem, els paquetes estadísticos, no? Te dan el paquet de homes i dones. Els homes voten tant, les dones voten tant.
Sí, en primer lloc, penso que sí, el que defineix la feminitat és la sexe, i en segon lloc, penso que és totalment com has dit, és una qüestió de method driver aquesta categoria d'home-dona, perquè a pesar de que ja no, el 90% de la humanitat segueix aquesta tendència d'home-dona amb els cromosomes, hi ha persones que no tenen el sexe binari per la seva biologia.
Claro.
Doncs és un problema de method driver en aquesta categorització.
Va, exacte. És a dir, i per tant no és neutral. És a dir, que si jo dic dona, no estic dient pedra, no estic dient taula. Estic constituint un subjecte polític en el fet de dir dona. I quan hi havia un ordre heteropatriarcal d'un determinat tipus, no hi havia cap problema. Havia pedra, taula i dona. I esclau. Vale? Però quan la història avança i el conflicte apareix i l'antagonisme defineix noves relacions de poder, ai, amigo! Ens trobem que les teories molt sovint estan assentades sobre creències, no sobre afirmacions teòricament demostrades i empíricament verificades. Vale. Aleshores tenim un problema. L'intencionalisme justament en el que treballa és això, amb aquesta sofisticació, aquesta dificultat. És a dir, en veure com els actes il·locucionaris... Avui tenim obert un conflicte tremendo, no? L'hem vist aquí, plim plan, ja salten tot, no? Totes les visions. És a dir, qui és dona? La que es constitueix com dona? Quin cos és el cos de dona? De fet, cal demanar-se fins i tot si necessitem la paraula dona. Ah, hi haurà qui digui, sí, sí, i a més la necessitem amb uns atributs que són d'un determinat tipus, no? Aquests. Pits, vagina, no? I tal, no? És dona. Si anem als cromosomes tenim un problema, no? Sí, clar, però el problema és que després legislem. Tela si legislem, que obliguem a intervenir sobre la fisicitat dels cossos, cosa que per cert de liberal no té res. L'obligació, per la identificació, per fer justament encaixar en el DNI home-dona, quan per cert comença a hi haver països que ja entren en la definició, no? Austràlia, en Argentina també, no? Però, resumint, comença a haver modificacions legislatives en les que potser hi ha persones que no estan ni aquí ni allà, no? Però és neutral? No, és un acte polític que organitzava les societats d'una determinada manera, ergo és política. Perquè la teoria política ha de parlar d'això i s'ha de definir així. No és casual, no? Que finalment doncs, tingui tanta... Bueno, la teoria queer la coneixíem quatre gats quan la van començar a formular Judy Butler, Donald Haraway i tal, als anys 80. Ara parla de queer hasta Carmen Calvo, santo Dios. És a dir, que ja aquí ja estem tots hechos unos especialistas en la postmodernitat, en los estudios de género, no? Sobretot en les tertúlies de televisió. És a dir, que... Però el fet que ens interessa a nosaltres, el fet teòric és aquest. És a dir, que les paraules i els significants operen en camps de conflicte, de relació, de tensió, on s'han de significar. I aquests actes il·locucionaris, és a dir, els actes de significació d'una paraula en un determinat sentit o un altre, són actes polítics. Per tant, no és possible sustraure's aquest positivisme, aquesta idea de no és que jo faig ciència i quan jo dic poble és poble i quan jo dic dona és dona. No. Fins i tot això està en disputa per la teoria política. Vol dir això que tot està en disputa i entrem en un relativisme? No. Perquè curiosament, i no per casualitat, són certs conceptes els que es posen en disputa i no pas altres. Vale? Ara, les teories i les interpretacions, i això ho veurem en el cànon, quan tornem sobre el cànon, veurem justament com el cànon té parts que són encara vàlides i d'altres que no. És a dir, la definició de dona, fins a Mary Wollstonecraft, no és vàlida en la teoria política. Vale. O sí, si defensa una visió conservadora aristotèlica de la dona. es la que la casa, las tres casquins de Kirche Kirche, ¿no? De los nazis. Pues vale. Es a dir, però l'haurà de dir així. És a dir, que els conceptes, per tant, no són neutrals i s'han de significar i s'ha d'intervenir sobre ells. Vale? Pues com ja és l'hora, no? Ho deixem aquí.